Senyor Eduard Romeu, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Vicepresident del Barça, avui ens acompanya aquí al Món a RAC1. Més que res, hi ha una cosa, que l'economia és una cosa tan flonja que va canviant amb el pas del temps i que molta gent no sap del que li estem parlant, i el Barça és que té un deute enorme, llavors aquí no es podrà fitxar i aquestes coses. I a mi m'agradaria aclarir-ho i posar-ho a l'alçada de terra perquè la gent no ho pogués entendre. Escolti, em pot explicar la gent, en brevetat, què és això de CVC, que portem 6 mesos parlant-ne?
CVC és un fons d'inversió.
Mm. D'on és?
És un fons, en aquest cas, americà. La majoria de fons d'aquestes característiques són anglesos, americans, al final tenen connexions als dos llocs. És un fons com qualsevol altre que inverteix, i la política habitual dels fons aquests són que entren en un negoci i al cap d'un termini determinat, perquè són diners que no gestionen, no són seus, sinó són d'inversors que fan confiança amb els gestors d'aquest fons i esperen una revalorització, una plusvàlua de les seves inversions. I, per tant, lo normal és que entrin en un negoci i al cap d'un termini, que pot ser 5, 7 anys, períodes de maduració normals, en funció del tipus de negoci, surten amb uns beneficis i cedeixen això amb un tercer. Això és un CVC és un fons que actua en diferents àmbits, no només l'esportiu, com estem parlant ara nosaltres, no? Sinó també en el sanitari, en el món energètic, que és el que jo també estic més avasat, etc. És un fons important i un fons, doncs, que treballa molt.
Sí. Perquè ens entenguem, el que ofereix CVC a través de la Lliga de Futbol Professional, que ara parlarem de la Lliga, que té a veure CVC amb la Lliga, és a dir, la Lliga ofereix CVC a la Lliga, és que els clubs de primera divisió donin el 10% dels drets de televisió dels pròxims 50 anys, vaig bé?
Mm-hmm, correcte.
A un preu que estipula la Lliga. O estipula CBC i la Lliga. És això, més o menys?
Més o menys.
Tocarien 270 milions pel Barça, segons es deia. Estem això?
Correcte.
Quants clubs no han firmat amb CBC, ho sap?
Doncs en aquests moments, a part de nosaltres, òbviament, Real Madrid, Atlètic de Bilbao, i crec que n'hi ha un parell més que no han signat.
Val.
La resta dels clubs han signat. I és un acord que, vist des d'un club, permeti'm dir, modest, és un acord correcte.
Correcte.
Correcte des del punt de vista d'un club modest. Clar. Des d'un club que té la potencialitat que tenim els que estem ja en el món, anem a dir, internacional, no? I que hem estat capaços d'emetre deute fora, etc. Doncs no és una bona operació. És una mica un cafè per tothom.
Val. Per tant, estem parlant de 270 milions al Barça. Al Madrid també 270 eren?
Una mica menys. El Barça és el que més diners li correspondrien, perquè és el que té més quota, en aquest sentit, amb uns baremos molt particulars.
Qui ho quantifica, això?
Es basa en diferents barems. Un d'ells, doncs, és el número de fans que tu tens. Després...
Però això ho fa CBC? Vull dir CBC
sí,
o això, la Lliga?
No. Això són números que són perfectament... es poden trobar fàcilment. El criteri que fixa és l'inversor, que considera que ha de fixar aquests criteris. Al final, qui paga mana.
Va.
I al fons, diu, escolti, jo estic disposat a desembutxacar 2.000 i escaig milions d'euros, repartir-ho d'aquesta manera entre aquests clubs, i el retorn que jo espero és aquest. Va. Si li agrada bé, i si no, també.
Per què dic que no al Barça, a CVC, com es va saber?
Doncs precisament per això, perquè des de la vessant econòmica, després hi ha altres vessants, perquè aquest contracte amb CVC, la Liga, és a dir, no CVC com a tal, sinó aquest acord en particular, comporta una sèrie de requisits més enllà de l'econòmic que entenem que no podem acceptar. Però des de la vessant econòmica és un mal negoci pel Barça.
Per entendre-ho, que no podem acceptar és tenir una mena d'interventor permanentment dels números del Barça enviat per Javier Tebas?
La paraula interventor podria ser adequada quan et diuen, escolti, jo li marco a vostè què pot fer, què no pot fer, quina política de comunicació ha de seguir, quina política de gestió de les seves companyies de Barça Studios o de BLM, jo li designo quines són les persones del club que l'han de representar a la Lliga.
Per tant, és un tutelatge per part de la Lliga als clubs.
Jo crec que és obvi, no?
I per qui han dit que no?
I per
perquè
un
que... dels motius també és aquest.
Òbviament.
La Lliga accepta que hi hagi una altra marca que digui, un altre fons d'inversió, que digui, doncs, miri, jo li vull comprar no el 10, no. A mi m'interessa comprar el 20%, el 25%. Això, la Lliga ho accepta?
Miri, nosaltres, amb la mateixa CVC, Per això li dic que una cosa és el fons i l'altra és l'acord puntual Liga-CBC. No ho posem al mateix sac. Nosaltres tenim una oferta paral·lela de CBC on ens ingressa la quantitat equivalent a gairebé la meitat del termini. És a dir, perquè vostès vegin les bondats de l'operació, no? No CBC, altres fons, i CBC també, t'ofereixen la possibilitat de, contra aquest 10%, 10 i escaig per cent dels drets de televisió, en lloc de 50 anys, la cessió per 25 anys.
A CBC us diu això?
CBC, en aquest cas, té un conflicte d'interès, que és obvi, perquè és soci de la Lliga, i ell està disposat a fer-ho sempre i quan signis prèviament l'altre. Però jo puc prescindir de CBC i anar amb un altre fons.
Que no, que entre d'altres coses farà el mateix econòmicament que diu CBC, sense haver passat, per la Lliga i sense haver de passar per aquest control que ara explicava també de, que tindria la Lliga en el cas de firmar per CBC.
Correcte.
Li pregunto, per exemple, hi ha un nom que jo li poso sobre la taula, que hi ha sortit també avui, que és el Bank of America. En aquests moments el Bank of America és una opció ferma per aquest fons?
Bank of America vindria a ser, i com que està tan de moda, oi, un Goldman Sachs, no? I al final són entitats que busquen diferents inversors o que utilitzen diner propi. Vull dir, podria ser una de les opcions. Nosaltres estem treballant o estem negociant amb diferents fons. També li dic una cosa, hi ha molta informació que rep que no és així. És a dir, a nosaltres ens arriben moltes ofertes, moltes propostes, que no les hem anat a buscar, també. No dic que sigui el cas particular, però clar, és que en aquests moments entitats de, per poder atendre un volum com el que estem parlant, doncs sí, Bank of America seria un exemple.
No? Però dic Bank of America com qualsevol altre que pugui venir, com ha vingut Bank of America, perquè, és clar, si el món dels fons d'inversió veiessin o sapiguessin aquests, o han sabut d'aquests 270 milions en 50 anys pels 10 punt no sé quants dels drets de televisió, molts han dit han de venir perquè discutim una cosa, nosaltres oferirem més.
Correcte.
Per tant, vol dir que l'oferta que ha fet CBC a través de la Lliga és clarament insuficient.
Jo només li dic que nosaltres vàrem ser capaços d'aixecar una operació de 595 milions d'euros a un cost de l'1,98, que és el que tenim avui. Veníem de 7%. Per tant, això també s'ha de dir. I, lògicament, no és comparable, malgrat que la situació actual de mercat no té res a veure amb la de fa un any. Fins i tot ara, doncs, aquest 10% que ens costa l'operació o que proposa la Lliga amb CBC, doncs, per què he de pagar un 10 si tinc un 1,98, no? Vull dir, sembla una explicació bastant raonable. Vagi per davant, senyor Basté, que no tenim, no ens fa cap il·lusió, vendre cap dret, ni vendre cap patrimoni, ni fer una cessió d'aquestes característiques.
Però s'haurà de fer, evidentment.
Bé, alguna mesura haurem d'aplicar.
Val. Clar, això ho s'haurà de fer teòricament ràpid, no?
Miri, el primer que vaig dir quan vaig entrar al club, vaig dir, escolti, el club de qui és? Del soci. Molt bé, doncs el club és del soci, el forat que tenim és aquest, l'herència és aquesta, escolti, a tant per soci aquí s'ha acabat. Bé, lògicament, hi ha una reunió, el president Laporta diu, no, perdona, ploradets ja has de venir de casa. Ara és entomar-ho i assumir-ho. Molt bé, doncs ho fem. Però esclar, ens heu de deixar treballar, ens heu de deixar aplicar palanques. I d'alguna forma, el que ara volem fer és, escolti, permeti'ns tenir habilitades totes les possibles palanques, perquè d'aquesta manera tinc més poder negociador. Estem molt a prop de tancar les coses, però
aquesta serà la primera que es tancarà, aquesta, senyor Romeu?
No té per què.
Però aquesta és una dels que aniria molt bé que es tanqués, amb un percentatge de quines vendrien els drets de televisió? Més d'un 10, seria?
Nosaltres més d'un 10 no ens agradaria pas. Val, entre altres coses, perquè no és un tema només de donar resultat positiu en guany, que després de 3 anys de pèrdues el que has de fer és donar la tranquil·litat al mercat. Primer, del que acabes de dir, serà. I en segon lloc, de donar doncs, aquesta confiança, sobretot amb els pressupostos futurs.
De quina xifra estaríem parlant llavors? Si la Lliga a través de, o la CBC a través de la Lliga ofereix 270, de quina xifra estaríem parlant?
No, la xifra jo crec que pot ser bastant equivalent. El que no ens agrada és hipotecar per 50 anys. És
per tant, pot ser 270 per 25.
No sé si arribarem a 270, però es quedarà bastant a prop.
I per quants anys seria llavors?
Nosaltres no voldríem passar de 25 anys.
Clar, per tant, vol dir que es pagaria pràcticament el mateix pel doble d'anys que pagarien els altres clubs de la Lliga Espanyola.
Òbviament.
Val, si s'arriba un acord amb un altre fons, el dubte que tinc és, si el Barça no firma amb CBC la Lliga aplicarà el mateix tracte en el fair play financer pel Barça?
Aquesta és la gran discussió. Aquesta és la gran discussió. I, òbviament, doncs, és el punt que nosaltres hem de portar sempre en paral·lel. No? Evidentment, això implica una decisió arbitrària, si m'ho permet dir així, de la Liga, no? És a dir, escolti, si jo porto una operació equivalent a la que voldríem fer amb una altra, vostè per què m'obliga a fer una cosa que és pitjor per mi, quan realment el resultat és el mateix? Òbviament, aquí hi ha una qüestió molt clara, hi ha un interès evident del fons en que hi hagi els menys problemes possibles a la sortida. Clar, si aquest fons té la idea de sortir d'aquí un termini, hi ha coses que no li convenen. Què no li convé? Que no estigui el Barça i el Madrid, per exemple, com a clubs de referència. Estic parlant, voldria que es foren tots, però sobretot els dos principals. I sobretot, pensi que aquesta signatura, si signéssim amb aquesta gent, comporta retirar les demandes, que és un altre aspecte molt important, que hi ha una espasa de Damocles aquí sobre. Que les mesures cautelars no s'han aplicat, lògic, perquè les mesures... Jo no sóc advocat, però les mesures cautelars normalment són per no fer més gran el problema. En aquest moment, imagini's que les mesures cautelars s'haguessin aplicat, els clubs haguessin hagut de tornar els calés, que han servit per fitxar jugadors, hagués hagut aquí un daltabaix important, no? I fins i tot una alteració de la competició, si m'ho permet, no? Aleshores, bé, les mesures no s'han aplicat, però és que les demandes segueixen en peu. I això vol dir que això és, de cara al fons, és més dificultat. Al fons el que no vol són problemes, i el diner és poruc, i el diner el que vol és tranquil·litat i que tot funcioni, no? Bé, és una operació magnífica, en aquest cas, felicitats a CBC perquè ho ha sabut negociar força bé, no?
Ja, sí, felicitats al CBC, perquè si a CBC li dius que té la Lliga però no tenia el Barça ni el Madrid, que han firmat amb uns altres fons, segurament no sé quina serà la reacció. Per això el meu dubte és, quan li han plantejat a Javier Tebas que vostès poden anar al Barça, que poden anar amb un altre fons d'inversió que no sigui CBC, si el, permetin l'expressió, no m'agrada gens, però segurament ho entendrà tothom, que és el que m'agrada que la gent entengui. Aquest senyor ha amenaçat el Barça?
La paraula l'ha dit vostè, com bé diu, però esclar, és obvi. Si tu signes això, tens això, i si no signes això, no ho tindràs. Doncs cadascú ho qualifiqui com vulgui.
Per tant, perdoni un moment, si resulta que firmes amb un altre fons i la Lliga no t'ho veu amb bons ulls, vol dir que no podràs fitxar el que realment vols fitxar.
Bueno, doncs haurem de fer un exercici per arribar a aquest punt, no?
I com es farà això?
Aquí el problema és quan un és part i jutge. Partim d'aquesta problemàtica. Però aquesta la tenim també, eh? Igual que tenim una herència, tenim aquesta problemàtica. Doncs hem d'anar lluitant amb aquesta problemàtica. De fet, hem estat capaços de jugar amb això a la campanya d'hivern, no? Hem estat capaços de jugar, ningú donava res per nosaltres poder... Doncs, escolti, el Mateu s'ha escarrassat i li hem posat, òbviament, uns diners, perquè el problema no és diner només, el problema és, òbviament, la inscripció d'aquest jugador.
Em pot explicar per què aquesta... Perdoni, hi ha un pacte fet, pertany a un tracte fet entre CBC i la Lliga. Això és evident.
Sí.
Això vol dir que la Lliga ha cobrat de CBC?
Esclar...
Per tant, vol dir...
És que, de fet, l'acord és CBC la Lliga. Després és la Lliga que cedeix en els clubs. Mm. Les coses són diferents.
Sí, però en algun moment els diuen a vostè que seria normal. És a dir, escolti, jo sóc la Lliga i, per tant, jo m'encarrego de fer aquesta gestió amb CBC. Per tant, escolti, senyors dels clubs, vine, farem això i vostès hauran de passar pel tubo.
No, nosaltres el que vàrem reclamar és que ens agradaria veure més propostes a banda de la CBC, perquè nosaltres formem part de la Lliga, som un 10.5% accionarialment, per tant, som el principal accionista de la Lliga. Jo deia que el pes nostre és del 90, el senyor Tebas deia que era del 40 escaig entre nosaltres i el Madrid. Molt bé. En qualsevol cas, no és normal que una persona que és un assalariat, no ens enganyem, de la Lliga, estigui, doncs, a matar els dos principals accionistes. Ja, ja no entrem en percentatges, que no vull entrar en ball de números amb aquest senyor.
Va. Anem a una altra història, que és el tema de la venda d'això que en diuen el BLM.
Sí.
Que és l'autorització per l'adquisició per part d'un o més inversors d'una participació, diríem que gairebé del 50%, 49.9% del capital social de la societat. Què ha ofert aquesta adquisició?
Miri,
i de quants diners estem parlant, esclar?
Partim partim del moment zero, quan se'ns entreguen les carpetes per part de la comissió gestora, que venia ja algunes de l'antiga junta directiva. Hi ha un interès per el que seria l'antic Barça Corporate de 200 milions d'euros pel 49%, i això integrava en aquell moment doncs, tant bé l'AM com Barça Studios, com tot això. Nosaltres el que, bé, en aquell moment ens situem, ho veiem, diem, bé, no podem expressar-nos, tot i que entrem al club i el mes següent no podem pagar les nòmines, entrem a mitjans de març, si no recordo malament, les nòmines abril no és veritat, maig ja no les podíem pagar, i teníem, a més, una espasa de Damocles que durant tres semestres consecutius havíem incomplert els condicionants dels nostres finançaments de les obligacions, i per tant doncs, els inversors podien donar per cancel·lat aquest finançament i exigir-nos els 200 milions d'euros en aquell moment. I clar, aquí la pilota és grossa, escolta, signa això, corre cuita, i en sortim. Diem, un moment, el senyor Reverter, amb molt bon criteri, no, escolta, assentem-nos, assenyats, ens reunim, i diem, anem a guanyar temps, perquè no sabem el que tenim entre mans. Aquí, això no està sustentat per cap valoració. I com que nosaltres no som experts en això, hem de tenir unes valoracions de tercers que ho acreditin, no? Perquè al final estàs jugant amb patrimoni del club i, per tant, del soci. En aquell moment, nosaltres guanyem el temps, fem la reestructuració del deute, etcètera, etcètera, podem posar al dia els números, no? I estalviar-nos molt cost financer derivat d'això. Molt bé, fins aquí, molt bé. Comencem ara les negociacions. Dividim BLM per una banda i Barça Studios per l'altra. BLM raja. És a dir, ens aporta diners, que amb molt bon criteri, perquè vegi que aquí no hi ha sectarisme, amb molt bon criteri l'anterior junta directiva va internalitzar el que és BLM, que abans estava externalitzat i només cobrava amb un ràpel, no? Molt bé, doncs a partir d'ara tenim el negoci propi. Perfecte. Ara l'hem de fer més gran. Però, com a mínim, aquí ens arraja, no? Tenim uns ingressos, unes despeses d'operació, però tenim un resultat. I Barça Studios ens genera més aviat pèrdues, no ens genera res. Molt bé. Nosaltres posem en valor...
Quan parlem de Barça Studios, estem parlant de Barça TV, estem parlant de...
Bé, ara tenim...
Productora...
Doncs, molta història de...
Producció.
Dels NFTs, dels metavers... Que ara mateix tot això... Doncs,
Encara no va,
eh? És un...
Llavors posen a la venda aquesta part, estem parlant, eh?
Nosaltres el que en aquell moment diem, escolta, no tenim molt bé els valors d'això, ens deien que això valia uns 100 milions d'euros, doncs entrem, demanem a l'assemblea anterior, que és el que tenim habilitat, la possible venda fins al 49% per un mínim de 50 milions. Molt bé. Quan tenim ja les valoracions de tots els negocis, veiem que ens hem quedat curts, veiem que podem maximitzar aquests beneficis. Però què passa? Quan tu estàs en una situació que els inversors en sumen problema, es volen beneficiar i, per tant, no estàs en les millors condicions. Ara hem de comprar temps. Comprar temps, què vol dir? Tenir habilitades totes les palanques, per això demanem al nostre soci compromissari que ens faci confiança, que ens habiliti aquestes palanques, igual que tenim Barça Studios, que ens habiliti BLM, que ens habiliti els drets de televisió, escollirem la millor palanca per donar, d'alguna forma, tranquil·litat a que els nostres números d'aquesta temporada sortiran positius.
Aquest 49,9%, de quines xifres estem parlant?
Ara mateix, l'oferta que tenim a sobre la taula no ens agrada.
Que és de...
275 milions.
Sí, s'ha de pagar més, per entendre. S'ha de cobrar més al Barça.
Molt més.
En aquest, quan estem parlant d'aquest molt més, hi ha un problema. És, això hi haurà dret a recompra?
Sí.
Va.
És una altra de les negociacions que estem donant a terme.
Va.
És a dir, nosaltres el que volem, i això és molt normal en l'àmbit empresarial, el Barça no es pot tractar com una empresa, però amb algunes qüestions sí, s'hi assembla molt, no? Per tant, amb coses d'aquestes és lo normal que fem a les companyies. Jo li limito a vostè el benefici seu.
De quan estem parlant de necessitat del club ara de liquiditat? Estem parlant de 400, 500 milions d'euros?
No és un problema de liquiditat.
Perdó.
No és un problema de liquiditat.
Necessitat, en aquests moments econòmica, de 400, 500 milions aproximadament?
Nosaltres, ara, si vostè em diu, Eduard, et faig un home, doncs jo vull 700 milions de benefici i amb això cobreixo el 100% dels fons propis i tinc calés per destinar moltes coses. Però això és molt difícil i, evidentment, el que no hem de fer és utilitzar palanques que no calguin.
Val, quan parlem això, clar, quan parlem d'això falta un tercer punt que és molt important, que és els jugadors. la rebaixa del límit salarial. Què haurem de fer ara? Trucar als representants
que,
i seure?
És que és el Mateu ha fet una gran feina. Ha fet una gran feina. Nosaltres en el pressupost vam ser, jo diria, molt optimistes o molt voluntaristes, com vostè li vulgui dir, i s'ha fet una gran feina. El que passa que, esclar, era tan gros que es veu poc, llueix poc, però ha baixat més de 150 milions d'euros en una temporada, les gestions amb Mateu. Per tant, anem pel bon camí, però no suficient.
I què significa?
Pensi que tenim en aquests moments una massa salarial al club de 560 milions d'euros. 560 milions d'euros. Per comparació, el Bayern de Múnich són 300.
És que m'han dit una cosa al Bayern de Múnich que no sé si vostè em pot confirmar. És veritat que el setè jugador del Barça cobra més que el primer del Bayern de Múnich?
Miri, això no li puc dir perquè no ho sé. El que sí sé, que la massa salarial del Barça gairebé doble la del Bayern de Múnich. I això són números. I, per exemple, el nostre principal rival a la Lliga Espanyola, doncs està amb la línia que ens agradaria estar nosaltres, d'uns 400 milions d'euros.
O sigui, el Madrid paga als seus jugadors massa salarial 160 milions menys que el Barça.
Sí.
En potes, no, clar, no dirà noms ni res, però hauran de començar a gestionar alguna rebaixa amb algun jugador dels claus.
Les negociacions sempre seran individuals. O sigui, el que fa per tothom, com li he dit abans, no s'aplicarà a casa nostra, entre altres coses, perquè no seria just. Eh? Aleshores,
els més veterans, que és el que tenien el contracte, Gerard Piqué, Alba, Busquets, per exemple?
Això anirà en funció dels interessos de tècnics, òbviament, i, evidentment, d'on hi hagi més interès per part del club. Però, òbviament, doncs, els més costosos són els que s'han de negociar abans. Sí.
Per exemple, li vull preguntar, el Barça, si no firma un contracte econòmic important, com era el que es presentava del CBC, però per ser amb el Bank of America, ara, per exemple, no podria inscriure la temporada que ve Ferran Torres, per posar un nom?
No, si pots inscriure amb la norma de l'1-3, que és el que té habilitat la Lliga, és a dir, cada 3 de sortida, un d'entrada.
Podria fitxar Lewandowski?
Si som capaços de treure 3 vegades més el que és el cost d'aquest jugador, cost de fitxa més amortització, sí. Però, evidentment, has de ser capaç de fer la primera feina. Si no, tal com ho tenim en aquests moments per normativa, no és possible.
Doncs déu-n'hi-do, no?
Bueno, això sempre hem dit que és de valents, no?
Bueno, ja, escolti'm una cosa, però la sensació també una mica és que el Barça està venint a trossos. És a dir, el préstec de 600 milions a Goldman Sachs, els permisos per venda del 49,99% del Barça Studios, el tema dels trets de la televisió dels pròxims 25 anys... Hòstia, tan malament...
Miri, el president Laporta em va dir, que li he dit abans, no? Has de venir plorat de casa. Ja. Per tant, ja no em penso remuntar més a l'herència, però l'herència és molt greu. Però deixem córrer ja aquest punt. Nosaltres el que estem fent és posar en valor el patrimoni, posar-lo en valor. Aleshores, és veritat que puntualment, si no tinc el propietari del club, que és el soci que posa els calés, he de buscar les palanques dins el club. Nosaltres tenim una obsessió, que és l'increment dels ingressos i la rebaixa de les despeses. Però les despeses, la massa salarial és la clau en aquests moments, però les despeses generals del club ja han baixat 25 milions d'euros, els costos financers 27 milions d'euros, etc. Tot això...
Però ja, els números són el xocolat al lloro, això.
És important, però lògicament... L'altra partida és molt més grossa, però el cert és que la retallada sempre toca sos, eh? Arriba un moment que ja no pots retallar més. Per tant, ens hem d'escarrassar amb l'increment d'ingressos, que és on estem atacant nosaltres. El que passa que tot... Pensi que jo vaig demanar 2 anys de paciència al soci, estem a la primera temporada, 2 anys de paciència, i 5 anys per redreçar el desequilibri patrimonial. Això és, ho vaig dir el primer dia.
A quants anys hi ha de diferència en aquests moments econòmics entre el Barça i el Madrid? 10 anys?
Uf. Miri, jo dic que de vegades no és tant el que s'ha fet, que també, sinó el que no s'ha fet. Ens porten un avantatge que ens sap molt de greu, i és que han tingut la sort d'aprofitar Covid per fer una construcció d'un estadi i no haver de marxar. És a dir, mentre estava tancat, ho han pogut fer. Si aquí haguéssim fet els deures, i això és el que em fa més ràbia, l'any 2019... i s'hagués aprovat l'Espai Barça, que s'hagués aprovat, s'hagués pogut fer la construcció i tot l'Espai Barça amb Covid, amb la qual no ens passaríem tres temporades, directa o indirectament, perjudicats per això. Perquè, lògicament, no és el mateix tenir tota l'afluència de públic que tenir la meitat, i no és el mateix jugar al Camp Nou que jugar...
Per tant, quants anys d'avantatge porta el Madrid?
Jo, miri, jo crec que dins la nostra primera legislatura ho redreçarem. Per tant, al final li diré, escolti, la nostra legislatura.
Val. Per tant, hi haurà jugadors que s'hauran de vendre, importants? Convindria?
Jo en aquests moments no tenim pressupostat ni un euro de venda de jugadors.
Sí, quan es parla de Frenkie de Jong i tal, serà un tema tècnic, no?
Serà un tema tècnic. Que alhora dius, mira, tu... Però, per exemple, Frenkie de Jong, una cosa és que obtinguis diners i l'altra cosa és que et serveixi per altres paràmetres. Tal. És que això és el mateix que quan ens discutien, escolti, vostès s'han passat les pèrdues de l'any passat. Home, perdoni, la primera... Ja ens donen la raó. És més, ens poden dir que hem estat massa tous. Mm. Perquè amb l'operació d'en Coutinho, d'aquells 160 milions que vam depreciar de jugadors, que ens els discutien, que el senyor Tebas ha enviat els inspectors aquí, uns altres auditors, a veure, i a discutir-nos, amb en Coutinho ens han quedat 17 milions curts. Mm. Per tant, aquests 160 milions eren una pèrdua segura. I el que no volia veure és sec. No. I els que ens segueixen insistint en això... és que al final pensaré que hi ha molta mala fe.
Com?
Clar, els que segueixin insistint en que hem inflat els números, seguiré pensant que hi ha mala fe, perquè, escolti, ens hem quedat curts. L'exercici que hem fet és un exercici de pèrdua real. Llavors, em molesta molt que aquesta feina que s'ha fet amb els cinc sentits i que la primera ja ens acredita que anem pel bon camí, dissortadament, m'hagués agradat tenir això com a coixí, que no fora, i que pel Coutinho ens haguéssim pagat molt més, i això fora un benefici. No, és que ens hem quedat curts encara.
Escolta'm, jo de seguida deixaré, perquè hi ha 50 de marxar, i jo acabo de seguida, eh? Però abans, clar, hi ha un nom propi, per posar un exemple. Sí, vol més, si el Xavi vol vendre a Frenkie de Jong, per entendre's, perquè, bueno, ja el que li compta, perfecte. Però jo li diré un jugador que sí que vol. Xavi, que és Gavi. Em pot explicar quin conflicte hi ha amb la renovació de Gavi en aquests moments?
No em consta...
Renovarà, per tant, Gavi?
Interpreto que sí. No em consta que hi tinguem cap problema.
Econòmicament hi hauria problemes amb el que demana Gavi o...
No em consta cap problema amb el que està en Gavi, igual que els altres que han anat renovant amb normalitat.
Mirotić? Què passarà amb el bàsquet, per exemple, amb Mirotić, un jugador tan important com és aquest? Rebaixa salarial, també?
Bueno, suposo, òbviament, tot això s'aplica a tots els estaments del club i a tots els professionals que estan en una èlit, no? Òbviament. Mm-hmm. Mirotić, doncs, és un jugador molt important per nosaltres, a més, doncs és un puntal, òbviament, de l'equip, però bé...
Com... Vostè és un home de números, eh? Quan va agafar els números del que havia de l'herència, era molt pitjor el que realment s'imaginava?
Sí. Jo ja m'ho intuïa, que la cosa no estaria bé, però, sincerament, una vegada vam començar doncs, a visualitzar, realment hi havia moltes partides que s'havien d'aflorar com a despesa i com a pèrdua.
Per cert, el president de la Comissió Econòmica, Jaume Guardiola, plega. Mm. Té alguna cosa a veure amb la situació del club? O plega per anar-se'n precisament
a... No, plega no. El senyor Guardiola ens ha enviat un escrit al club dient que condiciona la seva sortida de president de la Comissió Econòmica en cas de que guanyi la presidència del Cercle d'Economia.
Perfecte.
Perquè sembla doncs, que no és compatible del tot, entenc perfectament la posició del senyor Guardiola i des d'aquí vull dir que estic encantat amb la presidència del senyor Guardiola. Està fent una tasca molt bona. La resta de companys de la comissió són persones doncs, amb un rigor exquisit i molt, molt profund. I també li diré una cosa. Al final, doncs, malgrat que sigui un òrgan consultiu per nosaltres, i per mi particularment, com a responsable econòmic del club, les seves opinions sí són vinculants.
Escolti, per una pregunta. Quan val comptablement els actius del Barça en aquests moments? Senyor Romeu.
Ostres, hauríem de fer Doncs suposo que deuen estar...
El Camp Nou, per exemple?
No, el Camp Nou no sé. O sigui, per partides no sé com ho devem tenir posat, però probablement...
La pregunta sap que té trampa, eh?
No, ja ho sé, que té trampa, ja el veig, ja li veig la cara. Uns 100 i escaig milions, més o menys.
M'està dient que el comptablement, els actius del Barça només són 100 milions?
Una cosa així, sí.
Estadi del Barça, el Camp Nou, el Johan Cruyff...
Pensi...
O sigui, comptablement...
Sí.
Però quan es va fer això...
Bueno, doncs, evidentment, hi ha uns valors, hi ha unes amortitzacions... Mm. També pensem una cosa, i evidentment és un altre punt que a nosaltres ens agrada dir, no? I el senyor Moix fins i tot ho va dir des del faristol. Escolti, és que el patrimoni del Barça... Sí, és cert, però també pensem una cosa, eh? Les coses valen en funció del que pots fer. Aleshores, el camp del Barça, qui te'l comprarà? Què s'hi pot fer allà? Bueno. És a dir, home... Esclar, si ens apliquen les mateixes prebendes que s'han aplicat altres...
Sí.
Fantàstic, val infinit.
Clar, però sí, està quantificat amb el que està quantificat, en aquest moment, comptablement.
Amb el que hi ha. Clar. Està quantificat amb el que hi ha.
Per tant, des de fa molts anys que no es fa un exercici comptable nou del que és tot plegat, no? I això canviaria les coses, també, econòmicament, no? Pel club?
La foto. Canviaria la foto.
Expliqui-m'ho.
Sí, canviaria la foto. Si hi ha una cosa que val 100... doncs algú m'acredita i...
Que amb els 500?
Però que amb els 500, per posar un exemple, doncs lògicament la foto és més maca. Jo no ingreso més diners per això, però la foto sí.
Per tant, en la foto significaria també que llavors sí que, si comptablement el club té el valor que té, això significaria que la Lliga no hauria de posar impediment.
Miri, aquí tornem a les interpretacions. Sí que és veritat que la Lliga el que diu és que qualsevol valor que li vulguis donar ha de passar per compte d'ingressos, per compte d'explotació, per pela, que en diríem. Això que està dient vostè, en cas de produir-se, no passaria per un compte d'ingressos. És a dir, no és un benefici. No és un benefici, seria un més increment, vale? De patrimoni i de valoració, òbviament, eh? Però, segons el criteri, no encaixaria o no... Per això, repeteixo, són criteris.
Això seria d'aquí. O sigui, la Lliga diria que no, en tot cas, eh?
Bueno, la Lliga ens posaria inconvenients, la Lliga.
D'acord. Val, Marta Ramon, 9:38, vinga.
Doncs jo voldria saber el pes que ha tingut en el no al pacte de CBC amb la Lliga, el vincle amb la Superliga, perquè tinc entès que si s'entrava el pacte de la Liga Impulso, s'havia de deixar aparcada la Superliga, amb les conseqüències que això podia tenir, si ens podia explicar fins a quin punt ha tingut pes el vincle amb la Superliga.
És un mes, eh? És a dir, és un factor addicional. No parla en cap moment de la Superliga. Sí que parla d'altres competicions. Òbviament, podem tenir clar que és una referència, no? Però parla d'altres competicions. Alhora que si tu ho fas, te'n vas a altres competicions, i es demostra que això, o acredita que això és un... cabran o és un menys valor de la Lliga Espanyola, hauries d'indemnitzar els clubs de la Lliga Espanyola amb el perjudici que els hi poguessis crear. És a dir, aquí hi ha tota una situació complexa, que entraríem en moltes discussions, però és un mes.
Hi ha hagut pressions de Florentino Pérez?
No.
En cap moment, en tots aquests mesos?
No. Que estiguem alineats en una posició, en unes qüestions concretes, perquè, òbviament, som els clubs, potser, doncs, bueno, potser no, som els clubs, doncs, que tenim més representativitat com a número de fans, com a número de seguidors, com a número... Home, doncs, i així ho diuen, no?, les audiències i demés, doncs, en aquest punt estem alineats. Tenim models, com vostès saben, radicalment diferents, no?
I el dia 16 de juny, a la votació de l'Assemblea Extraordinària Telemàtica dels Compromissaris, els compromissaris sabran el que voten? Sabran les propostes concretes per BLM, les condicions de recompra, amb qui es fa aquesta venda, i d'altra banda, amb quin fons d'inversió s'arriba a un acord per la cessió dels drets televisius?
Si jo dic això, estic mort.
Perquè
estic desvetllant les meves cartes. Això és una negociació.
Però, per tant, els socis no ho sabran.
Els socis no sabran el nom nominatiu aquell, o aquest o l'altre, perquè lògicament els estic posant en competència. És que l'objectiu...
Les condicions sí, aleshores.
Les condicions bàsiques sí, òbviament, però el que ha d'entendre el nostre soci compromissari és que al final nosaltres estem posant en competència per escollir la millor opció. En aquests moments tothom sap que l'única cosa que tenim habilitada és Barça Studios. Per tant, els altres diuen, sí, sí, tu ho pots negociar molt amb mi, però això no ho tens habilitat. Fins que això no sigui una realitat, jo no t'ho prenc com a cert, no? I aquest és el punt. Per tant, ens han de fer confiança? Ens han de fer confiança, sí.
Ernest Folk?
Sí, jo dues preguntes molt ràpides. La primera, que a veure si m'ho pot explicar, perquè no ho entenc i potser és culpa meva. Si vostès fa un any, quan va marxar Leo Messi, van explicar que en aquells moments no podien acceptar l'oferta de CBC perquè suposava hipotecar els drets de televisió. I, de fet, va sortir el propi president a dir que era una barbaritat. La meva pregunta és per què aleshores allò no es podia fer, hipotecar els drets de televisió, i ara sí que s'ho estan plantejant.
No vam dir exactament això. Vam dir no podem hipotecar els drets de televisió per mig segle.
Per tant, és una qüestió temporal.
És la mateixa resposta que li dono avui.
Per tant, és una qüestió temporal.
Totalment. I de cost. És a dir, la temporalitat implica el cost.
No, està explicadíssim. I la segona pregunta, en la línia del que deia la Marta, jo crec que hi ha socis del Barça que estan una mica perplexos de veure que el Barça està en una aventura a dia d'avui, que és la de la Superliga, on hi ha tres equips. I un és el seu màxim rival, que a més és president d'aquesta Superliga, és Florentino Pérez, amb qui és estrany tenir aquests vincles. Per tant, jo li pregunto, fins quan aquesta aventura? Entén que els socis s'estranyen, o alguns socis, d'estar aliats amb el màxim rival d'aquesta manera? I una aventura que, perdoni, la sensació és que a dia avui no va enlloc, no hi haurà Superliga l'any que ve, ni l'altre, ni el de més enllà. És a dir, a on va aquesta aventura?
Ja en parlarem d'això, eh? Això està amb demandes, als jutjats, i les guanyarem.
Per tant, hi haurà Superliga Europea?
Hi haurà un format, no sé com ni quin, però el que és cert és que el que no és just és el repartiment actual. I aleshores, que ho hem de fer d'una altra manera, potser amb un tarannà més nostre, estic totalment d'acord, el que passa que nosaltres, recordi, que ens vàrem adherir, just arribar, ens fan la pregunta, diuen, bueno, escolti, lidera tu, perquè tu has estat negociant tot això. Que no ho haguéssim anunciat a certs programes, sinó que haguéssim anat a l'estil, al tarannà català, que haguéssim anat a negociar amb la UEFA, haguéssim anat a negociar amb les lligues dels països. Què és el que caldrà fer pel benefici de tots?
Però en breu això serà o no?
Jo crec que tot això ara són etapes. Ara nosaltres hem de cobrir l'etapa 30 de juny. Després, 31 d'agost, que és data final d'inscripció de jugadors. I a partir d'aquí, tenir tot això solventat, donar estabilitat pressupostària als anys successius, redreçar els fons propis, i aleshores estarem amb força per competir de tu a tu.
Glòria i Jordi Bosch. Glòria.
L'explicació que ha donat la Lliga de l'acord amb CBC és que era una cosa que ell feia de bona voluntat per ajudar els equips, bla, 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 bla. Tal com s'ha anat definint aquest negoci, el que sembla més divertit és un instrument per controlar, per embridar el model de negoci esportiu d'Espanya a través de la Lliga. La qual cosa és ben singular perquè, com bé vostès diuen, la Lliga al final està formada pels mateixos equips que es volen embridar. Aquesta és una lluita per qui liderarà el model econòmic del futbol espanyol. No estic parlant del futbol, estic parlant del model econòmic del futbol espanyol.
Nosaltres ho veiem com una mesura per igualar per sota. Igualar per sota. Aleshores, això, evidentment, genera una discriminació en els que estem en un altre escenari i, per tant, ens perjudica de forma molt important. No?
Amb quin objectiu, perdonin? Perquè semblaria que la Lliga, d'aquesta manera, acabaria matant dues de les gallines d'ors de la pròpia Lliga, que són els dos clubs grans de referència. És a dir, no entenc l'objectiu i estic intentant que vostè m'ajudi a entendre'l.
No, és consolidar una posició d'aquesta persona. Miri, jo he escoltat a les 8 el senyor Basté, sí, quan ha dit vostè abans lo del senyor, que no entro en política, però vaja, el senyor Feijó, no?, que ha fet aquell comentari, o la senyora Ayuso, que ha fet l'altre comentari i tal, bueno, és que ja només falta que passem per l'embut d'en Tebas també una altra vegada. Home, no pot ser, hi ha un moment que has de dir prou, i nosaltres hem dit prou. Està.
Sí, ahir el Barça va dir prou amb Javier Tebas.
Bueno, hem dit prou amb aquest acord tal com està ara mateix.
Tot i les conseqüències que això pugui portar, eh? Que és sí. que pot portar aquest senyor té la clau del fair play financer, no oblidem, eh?
Bueno, nosaltres som el Barça.
Sí, sí, bueno, però el que porta la clau de la Lliga és ell, eh?
Bueno, doncs pues això no pot ser. És a dir, no
I
pot
si
ser.
I si cal anar als jutjats, s'anirà als jutjats.
Que la culpa és del Barça de la situació que té, sí, lògicament. El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable, ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries,
però
ja.
Per què?
Per què? Pues perquè se li deia ment a tot. Perquè se li deia ment a tot. Contra el Barça. Contra els interessos del Barça. Lo fàcil per nosaltres és signar aquest acord. L'altre, aixecar 700 quilos, surto allà al faristol el mes d'octubre, sóc un campió. El que vaig dir que faríem 5 anys, ho hem fet amb un crac, president, vostè és el millor... Que... I hem hipotecat el Barça novament i l'hem destrossat del tot. Això és el que volem? El senyor Laporta ens ho ha dit molt clar. Jo no sóc el president del Barça per destrossar el Barça. I li diré més. El meu avi i el meu pare estan en un xalet a Montjuïc mirant el mar. Si jo faig això, venen amb... i se m'emporten amb ells. No fotem, eh?
Per tant, si és necessari portar els jutjats si no accepta el fair play financer amb aquesta gestió del Barça, no?
Nosaltres... farem tot el que calgui per redreçar la situació, per enteniment amb tothom, per conciliar, però que si cal posarem el valor del Barça i la força del Barça. I també, com hem demostrat, i en Mateu ha demostrat, som capaços de jugar amb el sistema. I si hem no? estat capaços de fitxar, i molt ben fitxat, el mes d'hivern, no?
I si no cal començar la Lliga, no començarà la Lliga al Barça?
Home, no començar la Lliga, això ja no ho competen.
Però si no poden fitxar? Alguna no, mesura per jugar
també? Tenim jugadors, eh? No.
Ja, però potser si escolti, no podem fixar.
Bueno, home, això ja... Això
ja, ja. Vas, va, d'acord, d'acord. Jordi, vols des de Roma? Aviam, Jordi.
Sí, senyor Romeu, bon dia. Ens ha donat molta informació i ben formatejada, per dir-ho d'alguna manera. Jo tinc dues preguntes. Una interna del Barça i l'altra sobre la Lliga. La primera sobre el Barça és... atesa aquesta gran diferència de massa salarial entre la que tenim amb el Bayern o el Real Madrid, aquests 400 contra els 560 respecte al Madrid, etc. És a dir, quina part és, per dir-ho d'alguna manera, quina part és sobrepreu d'alguns sous que estem pagant, és per tant un sobrepreu respecte al mercat, i quina part és, diríem, haver llançat cap als anys futurs una part de tot això.
I la segona?
La segona té que veure amb el que ha explicat de la Lliga i que a mi em sorprèn. Els requisits que estan demanant per signar, suposo que els altres clubs els han signat, fins i tot que la Lliga els nomeni els representants allà dins, això em sembla increïble. En segon lloc, la diferència del tipus d'interès, no sé si al CVC hi ha una possibilitat de recompra, per dir-ho d'alguna manera, o de desdir-se en el cap d'uns anys, que això sol passar molt sovint, el tipus d'interès, els anys, etc. Per tant, què s'està fent? S'està controlant els clubs per vendre la Lliga?
Mira, la primera pregunta. La segona, és a dir, lo de la motxilla que vostè diu, el que diem nosaltres, la motxilla que és això d'ajornar i fer la pilota grossa, oi? És conseqüència de la primera, òbviament, eh? Vull dir que, evidentment, els salaris estan totalment desproporcionats, eh? I, per tant, doncs, davant de la impossibilitat d'atendre'ls, doncs, es va arribar a una solució imaginativa, o fins i tot molts contractes ja es feien amb aquestes fórmules imaginatives, no? Per tant, la segona és una conseqüència de la primera. I sí, la pregunta és aquesta, o la resposta és aquesta, estan, evidentment, totalment inflacionades. I la segona...
Miri,
El primer esborrany dels que vam rebre, que havíem d'assignar-lo a correcuita i enviar-lo corrents, parlo de l'any passat, de l'adhesió a aquest acord, evidentment hi havia moltíssimes coses que hem pogut anar traient, millorant, etc. No? Tot i així, encara és sotmetre'ns a el que és, en aquest cas, a la Liga, no? I el que sempre diu el president, doncs, escolta, el primer pensament és el real, no? I l'altre que pugui anar millorant, doncs, d'alguna forma és per tenir-te dins, i a partir d'aquí, una mica, quan estiguis a dins, ja t'aniré moltejant, com jo consideri. Per tant, sabem que allà dins la força que tindríem seria gairebé nul·la. Per què? Perquè tot això, com he dit abans, el beneficiar a la majoria en quant a número d'equips, i al final... és com unes eleccions, oi? Té el mateix pes el vot d'un que el de l'altre. Per tant, nosaltres no tenim més poder, malgrat que tinguem una participació més important.
Ha de marxar, Marta.
Molt ràpidament, se solucionaria el problema de la massa salarial en part si un dels tres capitans que més cobren de la plantilla, que són Busquets, Alba o Piqué, marxessin del club aquest estiu? És una qüestió que està sobre la taula, que pugui marxar un dels pesos pesants?
Bueno, això és decisió del propi jugador, eh? Pensi que els jugadors tenen uns acords que algú els ha signat, i que, per tant, doncs, aquí el que estem parlant és de posar la mala butxaca a aquestes persones. Vull dir, no han comès cap pecat, eh? Una altra cosa és que no ens podem permetre certes situacions en aquests moments, dissortadament, però aquí hem de fer una valoració també, no? Escolti, no han fet res, no han enganyat a ningú, se'ls han signat uns acords, per tant, el Barça sempre ha respectat els seus acords. Altra cosa és que negociem de la forma més intensa possible, no?
10 minuts per les 10. M'he quedat amb una pregunta, que és el tema de a quina unitat cardiològica el va haver d'ingressar, senyor Romeu, quan va escoltar que el president del Barça deia que aquest club s'havia de portar com una empresa familiar.
Bueno, té la seva lògica, eh? Estem fora, ja?
L'està sentint tothom, l'està sentint tothom.
Vostè vegi un compte mentre es vegi la llibertat.
Ah, molt bé, molt bé.
Que té la seva lògica, sí?
Sí, home, és que a veure, el Barça és patrimoni del soci, i quan una mica el que el president Laporta segur volia dir és, escolta'm, és que no podem gestionar el Barça com una empresa de forma freda, eh? L'hem de gestionar amb altres criteris. És que no té res a veure com jo gestiono el grup empresarial. No, perquè hi ha un sentiment, pensi que el que jo vaig dir, no?, que des d'un punt de vista financer és lògic, no?, els propietaris posin els calés, no?, quan les coses van malament, i si van bé que tinguin uns dividends, no?, o unes remuneracions extres. Aquí no funciona. Pensi que la situació de Covid ha perjudicat molt, que hi ha moltes persones que fan grans esforços per pagar el carnet i l'abonament. Home, i no seria correcte aplicar aquest criteri empresarial. Per tant, quan parlem d'empresa familiar, és que hem de tenir present aquests valors, aquestes persones, doncs, que moltes vegades passen alguna penúria per pagar el carnet del Barça. Ostres, això és molt gran, eh?
I el seu vicepresident econòmic parla del pare i l'avi, que són a Montjuïc.
Totalment.
7 minuts i les 10. Una cosa que ja està, gràcies, eh? Ara sí que ja hem acabat. Estem pendents del tuit de Javier Tebas, dic, perquè us
jo com que no en tinc, ja me'l passaran, eh?
Gràcies a tu, Romeu.
Gràcies a vostès.